Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Auidó, molt bon dia. Benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar de la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui abordarem el primer programa del mes de juny i estarà dedicat a una persona que ha dedicat la seva vida professional al Col·legi Oficial de Farmàcia. Ens estan referint a Antoni Real, qui la setmana que ve deixa la institució als 1.500 col·legiats farmacèutics després d'un quart de segle presidint-la. Serà el nostre convidat principal, però també xerrarem del Dia Mundial del Medi Ambient i com s'ha celebrat a l'Hospital de Manacor amb una mostra fotogràfica, del Dia Mundial també sense tabac i de la iniciativa de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears en 60 parcs de Palma lliures de fum, o també abordarem una jornada d'infermeria celebrada a Can Misses. També xerrarem de la manifestació dels manescals de les Illes en contra de normativa que limita la prescripció de medicaments. Els veterinaris, també professionals sanitaris, han dit prou i demà diumenge es concentren, són alguns dels temes principals que en portada acaben de comentar i que ja començam en el programa. Benvinguts a Vida Saludable. I començant el nostre repàs informatiu sanitari xerrant del Dia Mundial del Medi Ambient. Ben és cert que s'ha celebrat aquesta setmana, dia 5 de juny, i també es veu que de cada pic els hospitals i tota la societat en general està més conscienciada en la importància de la sostenibilitat, de preservar al màxim el nostre entorn, la nostra natura, minimitzant el consum o tenint cura dels recursos que són sempre limitats. En aquest sentit, començam ara amb l'atacall de quiròfan de l'Hospital de Manacor, Antoni Barceló, qui és la responsable d'una mostra fotogràfica titulada La natura és la cura, que s'ha instal·lat a l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, Antoni, com està? Benvingut al nostre programa.
Bon dia, com va?
Per què es va animar a fer aquestes 38 fotografies? D'on li ve aquesta passió?
Bueno, m'encanta la natura i m'agrada molt observar-la i fer fotos guapes. Bueno, hem fet una exposició un poc de tot. Hi ha flors, hi ha animals, hi ha insectes, perquè l'ecosistema toca s'ha de preservar i, bueno, és una manera de mostrar a la gent que tot s'ha de cuidar.
Per tant, entenem que vostra companyia és la seva vocació sanitària en la fotogràfica.
Sí.
És una cosa que li dedica temps lliure, no? El seu temps lliure li dedica.
Sí, el meu temps lliure, sí, a la natura, me dona vida, me dona alegria, sempre trac coses noves, sí, m'agrada molt observar-la.
Es veu que hi ha 38, però tots els artistes tenen la seva obra preferida. Té foto preferida, sí, Antònia?
Sí, tenc unes roses vermelles que m'agraden molt, són cultivades meves i per allà m'agrada molt la natura, sí, m'agraden molt les flors i... Sempre estan tantes desembrades i aquesta, vaig treure una fotografia d'aquesta que m'agrada.
I quin seria el seu concepte de natura en un món que cada vegada pareix que es consciencia més, no?, en cuidar-lo?
Sí, és que s'hauria de cuidar cada dia, no només pensar un dia esporàdic, on anant d'excursió i mirant la natura, no, s'hauria cada dia, hauríem de pensar un poc més en la natura.
Que li aporta,
que mos dona vida.
Què li aporta a vostè? Tranquil·litat, calma, pausa? Què li aporta a vostè la natura?
Sí, m'aporta tot això. Quan, clar, jo faig feina a quiròfan, tenim moments de molt d'estrès i quan surt a quiròfan pues, intento anar amb la natura, encara que sigui una passejada o fer una volta, i sempre te despeges i te dona calma, tranquil·litat, te dona benestar, no sé, t'aporta moltes coses bones.
Molt bé, ho està explicant, benestar emocional de la natura, que se diu ecoteràpia, sí, que és passar gust en la natura.
Exactament, sí, sí.
Antònia, i quan observes la natura és quan treus la càmera, o ja la du, o aprofites mòbil, o el que sigui, perquè avui en dia les tecnologies ens ho permeten, i és quan diu, això mereix una fotografia, no?
Bueno, jo me'n vaig d'excursió, sempre duc el mòbil damunt, i a qualsevol racó trobo una foto guapa. La millor d'un insecte, la millor d'una flor, la millor d'un paisatge, m'encanta. Fai, vaig fent fotos i després quan som a canal se dic, no me'n puc creure, queda preciós.
Que bé.
I, bueno, sí. Vull dir, la meva fotografia he fet tot en mòbil, no tenc càmera, però en el mòbil, perquè clar, el mòbil sempre el duc damunt, a qualsevol moment, en qualsevol lloc, puc fer les fotos.
Que bé. I recomana caminar per la natura? És una cosa que, terapèutica, que vostè recomanaria?
Sí, sí, caminar... la gent s'hauria d'acostumar a caminar mitja horeta cada dia per la natura, encara que sigui per un carrer, que hi ha 4 arbres, d'igual, sempre vols un ocellet, sempre vols un insecte, no sé, un papaona, hi ha coses precioses.
Antoni Sadrera, quina opinió té del medi ambient a les Illes Balears? Han de fer més tots per cuidar-lo?
Sí, sí, sí. Hem de portar el nostre granet d'arena, cada un des del seu lloc, que cada un és diferent, però també podem aportar, encara que sigui aquí i allà, i allà d'estar, igual. Tots podem aportar la natura.
I de moltíssimes gràcies, Antoni Barceló, tecai de quiròfan de l'Hospital de Manacor, i enhorabona per aquesta mostra fotogràfica de 38 instantànies, fetes en mòbil, ens ha quedat molt clar, i sí, que recomanem que se visitin. I gràcies per tot, eh? Fins una altra.
Exacte, moltes gràcies, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Anem amb més temes. En aquest informatiu sanitari, el passat dia 31 de maig se va celebrar el Dia Mundial Sense Tabac. A motiu d'aquesta reivindicació, aquesta setmana han conegut l'aposta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears i l'Ajuntament de Palma a través de l'Àrea de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació. Han firmat un conveni de col·laboració sobre el projecte Espai Sense Fums. S'ha adherit 60 parcs a la campanya de prevenció de l'associació Respiro Libre. Per ampliar i conèixer més aquesta gran iniciativa, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic Rocío Capistro. Ella és coordinadora de les adhesions d'aquesta campanya de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Molt bon dia, Rocío. Benvinguda a Vida Saludable.
Hola, què tal? Buenos días.
Quin seria l'objectiu d'aquesta campanya?
Bé, el nostre objectiu és, sobretot, concienciar a la població, ¿vale?, de que necessitamos que los espacios que aún están contemplados por la ley, que son espacios exteriores al aire libre, de la ley antitabaco, claramente, queremos que en esos espacios no se fume. Las plazas lo que tienen es que en la zona infantil, solo la zona infantil sí está contemplada por la ley, pero todos los alrededores no. Entonces lo que estamos pidiendo a través de nuestra campaña, y diferentes ayuntamientos se van sumando, es poder declarar estos espacios, que no solo también son plazas, sino que pueden ser polideportivos, también las zonas exteriores, las paradas de buses, que también los hemos hecho aquí en Palma, sitios donde la ley no dice nada con respecto a estos lugares, que por favor la población ahí no fumen, sobre todo cuando estamos hablando de sitios donde los niños frecuentan habitualmente.
Mm-hmm. Interessante. I per què creu vostè que el missatge arriba? Entenen els fumadors que si no fumen en llocs públics eviten que els altres, que són fumadors passius i no volen ser?
Bueno, hemos hecho en la asociación ya hace unos cuantos años encuestas de qué opinan los fumadores con respecto de estos sitios, y la verdad que están muchos a favor. Que los fumadores estén fumando en sitios como este es lo que hace seguir normalizando el consumo, y es el mensaje que no tenemos que transmitir, sobre todo a los menores, ¿sí? Sabemos que muchos fumadores saben que es muy difícil dejarlo, y sin embargo, o sea, y teniendo en cuenta que ellos son los mismos que consuman, se suman a la campaña, y en esos sitios, durante el tiempo que permanecen ahí, intentando consumir, y ya para nosotros es una gran ayuda. ¿Qué evitamos con esto? Que los niños están expuestos, que sean fumadores pasivos y que a largo plazo tengan dificultades respiratorias y, bueno, y prevenir el cáncer, sobre todo.
Han de dir també que l'Ajuntament de Palma, tu tens conscienciat amb aquesta campanya seva, ja es va adherir als poliesportius, no és vera?
El año pasado, exactamente, comenzamos con el IME, todos los poliesportivos y pabellones de Palma. Así que, bueno, ahora continuamos con las plazas. Sí, el ayuntamiento, la verdad que es muy activo y bueno, y se ha sumado a nuestra campaña. Uh-huh. Estamos muy, muy agradecidos, sí.
Abans deien que si limitem l'espai on se fuma, els fumadors passius no existiran, que és important, però la realitat és que si conscienciem a la població fumadora de que deixi de fumar, que l'Associació Espanyola contra el Càncer explica molt bé lo nociu que és el tabac, seria millor, no?, deixar de fumar directament, que limitar-ho.
Exactamente, sí, seria lo mejor. Herramientas para dejar de fumar hay a través de los centros de salud, de las farmacias. Nosotros también hacemos cursos. Ahora estamos puntualizando mucho en el tema del paciente oncológico para poder lograr que los pacientes que están en proceso oncológico dejen de fumar, para que tengan mejorías tanto en sus tratamientos como en su evolución. También tenemos una fuerte línea que estamos trabajando en la asociación con respecto a los jóvenes, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es evitar iniciar el consumo en los jóvenes, y en la gente que ya está consumiendo, que lo dejen. Uh-huh. Es muy difícil, lo sabemos, herramientas hay. Aparte de los cursos psicológicos, están los tratamientos también ahora farmacológicos, que van muy bien, sobre todo cuando son mixtos, o sea, las dos modalidades. Y animamos a la población que consume a que la deje, ¿sí? Porque los beneficios son impresionantes. Al poco tiempo ya se notan muchas modificaciones en el gusto, en el olfato, en la forma, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, al poco tiempo de dejarlo, y ni hablar a largo plazo, que disminuye muchísimo la probabilidad de poder padecer algun tipus d'enfermedad com és el càncer.
Aquí anava, és vera que és addictiu, i això comporta dificultats a l'hora de deixar un hàbit tan addictiu, però és que poc tòxics o hàbits tan insans existeixen com el tabac, és que generen tipus de càncer molt diferents, problemes dentals, de la, respiratoris, els fumadors van en contra directament de la seva salut.
Exactamente. Piensa que el tabaco produce, o sea, es la primera causa de muerte prevenible en España, ¿vale? O sea, produce alrededor de 16 tipos diferentes de cáncer. Siempre se lo relaciona con el cáncer de pulmón, pero no solamente cáncer de pulmón. Hablamos de lengua, garganta, esófago, vejiga, etcétera. Son 16. Y sumado a todo eso también, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares. Entonces, podríamos prevenir un 30% de los cánceres que habitualmente ocurren en España. Sería una reducción impresionante de la tasa de incidencia de cáncer.
¿Y qué pueden hacer, Rocío, a España y a Baleares porque los jóvenes, que cada vez son más jóvenes cuando se introducen el tabaco, eso no pase?
Pues, ¿qué podemos hacer? A nivel de Baleares y de la administración y nosotros es, sobre todo, concienciar muchísimo de los efectos que tiene el tabaco, y no solo el tabaco, sino también los nuevos dispositivos, que son la nueva línea estratégica que tienen las tabacaleras para llegar a los jóvenes.
¿Vale? Las cigarettas electrónicas, el VP2, ¿no? Uh-huh.
Exactamente. También, bueno, hay otros productos que se llaman productos calentados de tabaco, que tienen una denominación particular según la empresa en que lo haya generado, pero bueno, todos estos nuevos productos, o las cachimbas también, son la puerta de entrada para que luego se comience a consumir tabaco. O sea, está demostrado que un gran porcentaje de jóvenes que comienzan el consumo de estos dispositivos luego terminan también consumiendo tabaco, o hacen un consumo dual de las dos cosas. Entonces, principal objetivo que tenemos todos, o que deberíamos plantearnos todos, es evitar ese inicio de consumo. Y si comenzaron, ayudarlos a darse cuenta de que es mejor que cuanto antes dejen de consumir, ¿sí? Por el futuro de su salud, y ayudarlos en el proceso de la deshabituación.
Idò, moltíssimes gràcies, Rocío Capistro. Queda clar el missatge, coordinadora de les adhesions d'aquesta campanya de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i enhorabona per aquesta iniciativa de deixar 60 parts de palma lliures de fum, que és important. Gràcies. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
Demà, diumenge de juny, perquè avui estem a dissabte, Palma acollirà una concentració en defensa de la professió veterinària i del dret dels animals a rebre una atenció sanitària segura i eficaç. Sota el lema Veterinaris i Famílies Units pel Benestar Animal i la Salut Pública, la convocatòria impulsada pel CB Balears, amb el suport de tot el sector, vol ser una crida per la ciutadania per sumar-se a una causa que afecta directament les seves mascotes, per conèixer una mica més les seves reivindicacions i perquè sempre insistim en aquest programa A Vida Saludable que els marescals són, per damunt de tot, professionals sanitaris. Començam ara amb el president de CB a Balears, que són els empresaris veterinaris. Andreu Oliver, molt bon dia, benvingut a Vida Saludable.
Hola, bon dia.
Andreu, es podria explicar una miqueta els motius d'aquesta mobilització de demà?
Sí, bàsicament ens mobilitzem arrel del decret 26 que ens impedeix fer forma com ho havíem fet fins ara. Fins a dia d'avui, un animal, bé, fins a dia d'avui, fins a final de l'any passat, un animal arribava a una clínica, se li feien les ecografies, les radiografies, les analítiques, tot el necessari, s'arribava un diagnòstic, se posava un tractament. Aquí ve el problema, ara. Aquest reglament, a part d'afegir una càrrega burocràtica molt elevada, el que fa és que certs medicaments ja no poden estar disponibles com fins ara. O podrien estar, el mercat el podria tenir, el podria aplicar i podria enviar a cercar la resta de tractament. Clar, tota la resta, si no podem fer tractament, no ho sabem per res. Per tant, el que demanam és una legislació justa i que s'adapti a la realitat, en la qual puguem fer feina. Actualment, amb aquesta legislació, és molt complicat.
I quines dificultats genera aquesta normativa estatal sobre el medicament veterinari? En casos concrets, perquè...
En casos concrets, sí. Per exemple, un medicament que no estigui registrat per aquesta espècie, és a dir, tu tens un cas que demanes té un fàrmac X, és qui sigui, Si no ho tens registrat per cans, t'has d'anar a cercar un altre medicament que estigui registrat per una altra espècie. Si no la tens, t'has d'anar a cercar un medicament que estigui registrat per aquesta espècie a qualsevol altre país d'Europa, el que implica que aquest medicament arribi aquí, passarà un temps. I després, en el final, si no hi ha manera, te'n pots anar a humana, que des del principi ja estaves a farmàcia, però que no se mos permet donar, per exemple. En quant a antibiòtics, encara és més complicat, perquè a part d'una càrrega burocràtica molt elevada que s'afegeix, que s'ha de fer una declaració al Ministeri de cada una de les administracions, mos limita en el tipus d'antibiòtic per complet. Nosaltres podem saber que hem de un antibiòtic X, però no el podem emplear fins que no tinguem un antibiograma. Això són dies, i aquests dies poden ser xerets o inclús fatals per tenir mals.
Clar, Andreu, no m'agradaria posar-me alarmista, però sí realista. No tenen, per tant, els amos de cans i moixos garantia de la salut, atenció i benestar dels animals amb aquesta normativa? Podrien donar-se en casos urgents i vitals?
Del meu punt de vista, se vol marmada, perquè també... abans, nosaltres podríem tenir cert toc per fer front en aquests dies que passaven entre que se fa la visita, la prescripció i el medicament arribava. Però si se mos posa problemes a nosaltres per tenir aquests estocs de fàrmacs més estranys, més difícil d'aconseguir, aquests tractaments se demoren massa. És així.
Han reclamat suport a les famílies, lògicament. Sempre deien que un ca o un moix és un membre més de la família, és el moment de donar suport, no?, a les seves reivindicacions, perquè està en joc la seva salut.
Efectivament, la nostra convocatòria és per demà, diumenge, de 10 a 11 i mitja plaça d'Espanya, a les famílies, en el seu conjunt. Avui en dia, la mascota és part de la família. No, això crec que no.
És una evidència.
No és discutible, efectivament. I sí, el que volem és un ambient familiar, un ambient festiu, que deixi clar en els senyors del govern, que estan en seves mans, això està en mans del ministre Planes, de dir, aquesta norma ens perjudica i volem que sigui canviada. I en unanimitat del sector, a més. No just de part de la gent que té animals. També tots els manescals estan d'acord que així no podem fer feina.
Sa darrera, Andreu, ja duim un parell de mesos amb en Ramon García xerant d'aquest tema. Avui amb vostè no hi ha hagut cap moviment, perquè normalment quan hi ha una presa de possessió o unes decisions que no acaben de tenir consens, el més normal és seure... Hi ha hagut qualque passa del Ministeri a nivell nacional? Se senten escoltats? S'han reunit?
No m'ho sentim escoltat de cap manera. Hi ha hagut reunions a petit nivell, però la reunió que et demanes és la ministra. Que digui que derrogui aquest reglament, o com a mínim que posi una moratòria per dir que el reglament ja no s'aplica. Qualsevol altra reunió és perdre temps. Això no ho podem fer per d'aquí 3 anys fer qualque cosa. Això s'ha de fer ja, ha de ser immediat. I aquesta reunió amb el ministre no ha estat possible.
Bé, doncs estarem informativament pendents d'aquesta manifestació de demà, dia 8. Gràcies, Andreu Oliver, president de CB a Balears, que són els empresaris veterinaris. Ja sap vostè, igual que el president del col·legi, que aquí a Vida Saludable sempre abordarem tots els temes que preocupin en els nostres veterinaris de les Illes. Gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies.
Seguim amb més temes a l'informatiu sanitari de la setmana, perquè el passat dimecres 4 de juny l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera celebrà amb una mica de retard, perquè realment el Dia Mundial de la Infermera és cada 12 de maig a l'Hospital de Can Mises, ho va voler celebrar. I per fer-ne balanç ja ens escolta Rocío Barrios, que ella és sotsdirectora d'Infermeria de l'Àrea d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia, benvinguda a IBT Ràdio, Rocío. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
Hola, Carlos, buenos días.
Com va anar aquesta jornada d'infermeria dia 4 que se va celebrar a Can Mises? A més, tenim entès que van participar prop de 100 infermeres, la qual cosa és un èxit.
Sí, ha sido un éxito. La verdad es que la jornada ha sido muy productiva y satisfactoria. Y es decir que detrás de estas 7 horas que duró la jornada de ayer hay un trabajo humano de muchas horas de dedicación y profesionalidad que sin duda ha sido posible por el esfuerzo de las grandes profesionales que teníamos detrás de en nuestra área de salud. Y también quiero aprovechar para darle enhorabuena a todos los organizadores por haber implicado a los diferentes profesionales a su cargo y haber realizado esta visibilización de la profesión y de nuestra profesión dedicada al cuidado de la población.
Bueno, queda dit, idò, que l'esforç està col·lectiu, que ha hagut una feina d'organització i sempre està bé recordar-ho. A veure, Rocío, la jornada consta d'una vessant teòrica pràctica amb ponències i tallers. Què destacaria de tot el que es va celebrar en aquestes 7 hores, que són moltes?
Sí, hemos realizado un enfoque teórico donde se destaca la investigación, la evidencia científica y donde la profesión enfermera se encuentra ahora y avanza hacia el futuro también, que ha sido el tema de la jornada. Sin duda, aparte del trabajo evidenciado de los ponentes, trabajos de diferente temática como eutanasia, gestión y organización de la unidad de cuidado intensivo, destacaría la visión que nos han aportado los pacientes y también el liderazgo que han demostrado nuestras coordinadoras en los equipos de atención primaria al involucrar a la población como partícipe del proceso de salud en el programa Paciente Activo y Rutas Saludables.
Molt bé. De fet, tenim entès que la jornada està formada per 3 àrees grans. Quines són?
Pues sí, exactamente. La jornada ha constado de 3 grandes áreas. Una primera parte donde se ha visibilizado el trabajo que realizan nuestros profesionales en la parte hospitalaria, donde además de las ponencias de altísimo nivel científico que hemos hablado anteriormente, se han visualizado vídeos de diferentes unidades, destacando entre ellos uno de los vídeos emotivos que ha realizado la unidad de hospitalización a domicilio, que cumple 25 años de su nacimiento en nuestra área, aquí en nuestra área de salud. Luego, una segunda parte donde la atención primaria ha expuesto los trabajos que realizan en pie de la población, evidenciando que el paciente es el centro de la ecuación y tiene un papel muy importante en su proceso de salud. Y por último, la última área, que es una tercera parte práctica, donde se da dinamismo a la jornada y los profesionales han tenido la oportunidad de experimentar los diferentes talleres, han preparado nuestros profesionales referentes y supervisores. Te hago así un pequeño resumen, que ha sido un taller de ostomía, canalización de vía venosa con ecógrafo, gasometría, portacat y el uso de la bomba de perfusión de medicación y fluido. Y a la vez que hacemos una formación activa, también realizamos una captación de profesionales de los diferentes organismos sanitarios de la isla. Aprovechamos un poco para todo.
Muy bien.
Y damos continuidad asistencial, incluso en la jornada.
Perfecte, queda clar tot el que és capaç de fer la infermera en aquesta professió meravellosa. L'acte va acabar amb el testimoni de Marga Joaniquet, ella és infermera d'hospital de dia, ja jubilada, i va tenir una ponència sobre què va tractar.
Sí, la ponència de Margarita Joaniquet, de Marga, la verdad es que ha destacado por su valor humano y profesional. Ha sido de toda una vida dedicada al cuidado. Ella nos ha relatado que se enamoró de la profesión y aunque fue una elección casi al azar, ha marcado su vida e insta a las siguientes generaciones de enfermeras a mirar hacia el futuro. Ha sido, pues, la ponencia ha sido su trayectoria profesional. Y bueno, insta a las enfermeras a mirar hacia el futuro y seguir adelante en pro del paciente y de la profesión. Una mirada hacia el futuro, ya en el presente, relatándonos, pues todo su pasado y su trayectoria como profesional.
Molt bé. La darrera, Rocío, és evident que la infermera té el repte d'anar especialitzant-se i també caminant junts amb altres professions sanitàries amb un compromís i una vocació multidisciplinària, no?
Sí, totalmente de acuerdo. Nuestra profesión, como el resto de categorías profesionales, donde se incluyen los médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos de laboratorio, de radiodiagnóstico, psicólogos, etcétera, dejan al paciente en el centro y actúan conjuntamente en un equilibrio multidisciplinar en equipo. El paciente, la familia y la comunidad son nuestro objetivo común y, por tanto, trabajamos de forma armónica para que nuestra población sea el eje central del trabajo que realizamos. Como resumen, la población es nuestro eje central, como he dicho antes, y por tanto nuestro compromiso es brindar una atención integral centrada en la persona, considerando no solo su condición de salud, sino también su entorno familiar, como se ha visto, en comunitaria, social y comunitario. Por todo ello, en estas jornadas que hemos celebrado, el presente y el futuro ya está aquí.
Molt bé. Idò, Rocío Barrios, sots directora d'Infermeria de l'Àrea de Vici i Formentera, una de les 7.700 meravelloses infermeres i infermers que tenim a Balears, gràcies per participar en el nostre programa i contar-nos tot el que va donar així aquesta jornada. Fins una altra.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Més professions. Ara abordarem la farmàcia, perquè ja està als estudis d'IVT Ràdio a punt d'entrar el nostre convidat d'avui de l'entrevista sanitària, Antoni Real, que posa punt i final a 25 anys, que es diu aviat, a la presidència del COFIF. Fins ara mateix, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IVT Ràdio. IVT Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Tengo una novia, tengo una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Has de deixar aquesta comèdia, per favor.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, a l'entrevista sanitària, rebem els estudis d'IBETA Ràdio a Antoni Real, president del Col·legi Oficial de Farmàcia de les Illes Balears, qui després de 25 anys abandona voluntàriament el càrrec el pròxim 12 de juny en una cerimònia de presó oficial de la nova Junta Directiva encapçalada per Vicenç Terrades. El Col·legi Oficial representa a prop de 1.500 farmacèutics a les illes. Les darreres eleccions d'Antoni Real van ser clarividents, gairebé triplicant el nombre de vots a l'altre aspirant, que era Aina Salom, i això era l'any 2021. Com dèiem, elecció rere elecció, molt de pic sense cap opositor ni alternativa, Antoni Real ha comptat sempre amb el gran suport majoritari dels col·legiats i col·legiades de les illes durant més de dues dècades, liderant una institució en 129 anys de trajectòria. Antoni Real, nascut a Llosetes, llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona i diplomat en sanitat. Va entrar al col·legi com a vocal d'ortopèdia l'any 1994, càrrec que va exercir fins l'any 2000. Aquell any accedia a la presidència del COFIF, càrrec que ha revalidat fins que ell mateix ha decidit fer una passa al costat. És també vocal autonòmic del Consejo General de Colegios Oficiales d'Espanya i titular de la seva oficina de farmàcia des de l'any 1986 a Alaró. Antoni Real, benvingut a Vida Saludable, com està?
Molt bon dia, molt, molt bé.
Un, quan tira la mirada enrere, són 25 anys, eh?
Efectivament, això vol dir que... És que l'altre dia miràvem unes diapositives que varen passar i, clar, realment dic, és que pot haver passat tan ràpid tots aquests anys. I, clar, també molt bé la transformació física que varen poder comprovar aquestes, clar, i uns... No sé, va ser pues, molt gratificant per la banda, però dius, és que... d'aquesta vida, doncs, és molt curta, l'hem de disfrutar el màxim possible diguéssim en el dia a dia.
Està preparat la setmana que ve per cedir aquest testimoni, cedir la presidència a Vicenç Terrades?
Sí, per supost, també ja fa una altra legislatura o dues que sí que ja volien fer una passa en el costat per deixar gent nova. Bueno, jo sí que realment estic, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és l'apoyo que he tingut per part de tot, tant del personal dels col·legis com de les juntes i com de una part important dels farmacèutics. I per tant, era com si me donassin, no, aquesta empenta perquè seguís. Però, bueno, ja arriba un moment que inclús em vés entrar del mateix, el successor, diu, no, Toni, diu, continua, diu, jo estic aquí, diu, no tenc cap pressa, però no, ha arribat l'hora que hem de donar una passa enrere.
El seu cas no és exclusiu d'altres col·legis sanitaris de Balears, aquí tenim també la constància d'en Ramon García, els veterinaris, per exemple, o els podòlegs, amb en Pep Claverol, gent que també aglutina aquest consens com vostè, on l'equip, la Junta, sempre li ha dit no, és que has de continuar perquè confiem en tu. No hi ha alternativa millor, això és guapo, no?
Sí, però de banda, sí. És vera que Balears s'adona aquesta circumstància de que molt de sanitaris, del col·legi professional de sanitaris, duim molt d'anys i qualcun d'ells en duc algun any més que jo, però bueno, que tenen voluntat encara de continuar i que tenen l'apoyo de la majoria dels seus col·legiats, i bueno, m'apareix també molt respectable, i sí que és vera que hi ha com un conservadorisme en aquesta comunitat en el que fa referència a les col·legis sanitaris.
En aquests 25 anys, quin balanç en fa?
Hem vist com moltes situacions i molt variables en tot moment. Jo, per suposat, que ho valoraria positiu. És veritat, s'han hagut de fer molta determinació, moltes decisions. Per suposat que m'haurem equivocat en més d'una. I també demano perdó perquè no ha estat mai la voluntat. Sempre hem intentat treballar pel bé del col·lectiu posicionat. Un col·lectiu molt important, sanitari, amb molta història a darrere per mantenir-lo el més alt possible. Jo crec que hem lograt moltes coses, no? I, per tant, jo el balanç, per supost, també, molt subjectivament, pues, un valor com molt positiu.
Toni, que ha estat el més guapo de representar aquest 1.500 farmacèutic aquest quart de segle? Què és el més guapo?
Per mi ha estat el contacte directe que he pogut tenir, les visites a les altres illes. Això sí que vam intentar integrar des del primer moment les altres illes i hem fet desplaçaments constants, tant informatius com inclús també per les patrones, etcètera. Hem fet juntes de govern, per tant, el contacte que hi ha hagut en les altres illes, per supost també en l'illa Major de Menorca, dic que el més positiu que hi ha hagut, no? I veure les inquietuds dels nostres col·legiats que tenien i intentant donar explicació, donar suport en tot moment, i ja dic, són circumstàncies que sí que és el que més gratificants m'han pogut dur.
Arribats en aquest punt, crec que ha de ser gent que aprecia i que el coneix molt bé. Qui ens indiquin com ha estat de president? Per això saludant ja a Jaume Roger, vocal d'Òptica de Cadimars, també acaba amb Antoni, i que li ha acompanyat tot aquest temps a la Junta. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, què tal?
Com valora la presidència d'Antoni tots aquests anys, haver-lo acompanyat?
Se me fa difícil, perquè és que és un amic. És un amic, jo crec que a nivell imparcial ho ha fet molt bé. La presidència ha passat per situacions complicades, difícil. Penseu que quan vàrem entrar en el col·legi vàrem entrar junts i les farmàcies no estaven informatitzades. Fem feina, jo ens record en sumadora, per sumaven les receptes, per presentar en el cobro. No teníem ordinador, el col·legi el mateix. Les farmàcies entre si no estaven connectades. Avui en dia, Antoni, des d'una estructura del col·legi totalment digital. Els papers cada dia són menys i crec que també ha aconseguit que l'administració tingui una interlocució en la col·legi, de manera que la meva impressió professional és que ho ha fet realment molt bé. Serà un dels grans presidents que hem tingut en el col·legi de Balears.
Jaume, vostè no ho veu, però en Toni aguanta, però està emocionant. En Toni és una persona sèria, però evidentment són paraules guapes, Toni, no?
Sí, molt. Jo no esperava això. Ha estat una sorpresa molt grata amb en Jaume. Tenim una relació històrica de bueno, a banda, inclús d'entrar en escolta, i ja ens coneixíem. I en Jaume sí que és realment una gran persona i ha estat un gran professional. Perquè, i clar, ell ha representat exòtic durant aquests anys i s'han aconseguit moltíssimes també coses en la seva representació d'aquest col·lectiu.
També, Jaume, serà un moment important per vostè la setmana que ve. Acaba una etapa. De què se sent més orgullós?
Sí, acaba una etapa. Els farmacèutics òptics són pocs. Abans, quan jo vaig estudiar òptiques, estudiava inclús dins la mateixa facultat de farmàcia. Podies fer farmàcia i podies fer òptica. Va ser un dels primers dobles graus que van existir. Després, per circumstàncies externes en altres, aquesta escola d'òptica, que n'hi havia dues, a Barcelona i a Santiago, se va tancar. Mm-hmm. I durant anys hem estat que els farmacèutics no podien fer òptica. I ara, fa uns anys, algunes universitats van posar una altra vegada la doble titulació i cada vegada tornen a tenir òptics més joves. No són molts, però farmacèutics òptics n'hi ha.
Mm-hmm. No m'apengi.
I cada dia n'hi ha més.
No m'apengi, Jaume, perquè també incorporem per sorpresa més veus, en Toni no ho sabia, però volem saludar el seu secretari de l'any 2001 al 2017. Joan Vicenç, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure,
hola,
Joan,
Toni.
Quatre mandats sent la mà dreta del president Toni Real, què destacaria?
Bueno, un poc també en Jaume és difícil resumir, no? Però, home, ja d'en Toni crec que les qualitats més importants que té són, bueno, una gran diplomàcia, una mà esquerra molt bona, sempre cerca solucions en lloc de cercar confrontacions, sempre molt discret, molt considerat i un tracte exquisit en tots els organismes públics i privats amb els que se relaciona el col·legi, no? Especialment en Vida Salut, Direcció General de Farmàcia i, per supost, amb el Consell a nivell de Madrid i tal, no? Però, vull dir, és una de les poques persones del nostre col·lectiu que compleix totes aquestes qualitats i al llarg d'aquests anys, bueno, ha creat una estabilitat i una concòrdia dins el col·lectiu i una seguretat dins el nostre col·lectiu. En fi, també som molt temits, l'apreci i potser pues, està un poc sesgada, la meva opinió, però crec que han passat moltes coses difícils. Només me'n recordant de lo bo, però a veure, quan han passat per coses molt dolentes, pues, on s'ha vist en Toni, diríem, aquest caràcter, no? És un home d'estat, no?, dins la nostra professió. En fi, jo crec que és una figura realment molt important, no?
Toni, vaya paraules més guapes.
Sí, també, home, també no m'estranyen d'on venen, no? I aquí hi ha una rala, que va ser secretari fins l'any 21.
Ah, 21.
O sigui, que m'ha convenyat.
Fa molt poquet.
Bé, ha estat un...
Ah, igual, home.
Sí, però ha estat un dels meus puntals. A veure, jo sense ell, i és també un altre conegut d'aquesta casa, en Ramon i en Jaume, doncs clar, no haguéssim pogut dur mai, perquè el desgast que hem tingut ha estat mínim, i si ha estat mínim per jo, és perquè he tingut aquest punt d'altre, veritat? Aquí ningú m'ha intentat, com se diu molt familiarment, moure la cadira ni fer més a través de molt manca, al contrari, sempre cap endavant, no? Per tant, aquesta opinió de Joan, que a part de dir, som molt, molt amics i tenim també vinculacions del poble, bueno, l'agraem molt perquè sé que opina això, però bueno, és partidista, podríem dir un poc partidista.
Bueno. Hauria de dir que des del punt de vista personal, si puc opinar, jo recordo una anècdota que un poc, si voleu conèixer qui és en Toni, en Toni Real, vol explicar breument. Fa temps, abans d'estar en escolari, vàrem muntar amb dos farmacèutics amics o tres, un ortopèdic, havien de fer una societat, vàrem anar al notari, i quan entram a l'edifici del notari, que on hi havia signa fantàcia, imagineu-ho tu, entram i hi havia un porter. En aquell temps hi havia porters. surt del taurell, de la porteria, i se'ls diré pel coll. Toni. Bé, em saluda, tal. Pujam en el notari, m'ho fan esperar, quan entrem al notari, el notari surt de darrere la seva taula de despatx. El notari de fa 40 anys no eren com ara, però hi eren de vostè, i una distància... Doncs ell se va sortir de la taula, se li va tirar pel coll, Toni. Jo sempre he pensat, poques persones conec que se'ls tiri pel coll, el porter de la finca i el notari. I així se senten en real.
Uau,
gran definició, Jaume.
No, jo, és que és bueno.
Joan, imagina que si haguessin de donar un consell al seu successor, en Vicenç Terrades, es telefona en Toni si tens qualque dubte, no?
Home, a part d'en Toni, sé que estirà a l'espera i en les vinculacions per donar una mà, perquè la veritat és que el bagatge que té de, sobretot de, amb els anys que duen al front a nivell de gent, diríem, de l'administració, gent dels entorns sanitaris, d'hospitals, de sistemes públics i tal, clar, són molts anys, una confiança, pues, bueno, que de vegades se necessita, pues, veure les mateixes cares, no?, de vegades per solucionar qualque incidència, no? Jo crec que en Toni estarà super, diríem, a mà, no?, per part del nou president, no?
Toni, t'ha agradat aquesta sorpresa?
M'ha encantat, però no podria ser millor davant d'aquestes persones que clar, no dues persones concretes.
Jaume Roger, Joan Vicenç, companys de moltes batalles al Col·legi Oficial de Farmàcia, equip de màxima confiança d'Antoni Real. Gràcies tots dos per compartir amb nosaltres els coneixements i sobretot l'opinió d'una persona brillant a la farmàcia que deixa el seu càrrec després de 25 anys. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies.
I una demana,
Toni.
Moltes gràcies a
vosaltres. Toni, una
ferrada. Gràcies.
Que tu que ets una persona que li costa expressar els seus sentiments, com han dit, sempre diplomàtica, sempre sèria, no t'esperaves això, no?
En absolut. A veure, venir aquí, jo, també jo pensava que ja no havia de venir aquí, perquè, bueno, jo ja pràcticament, malgrat encara siguis president, en funció fins dia 10 de la setmana que ve, ja dic, jo no esperava ja seguir. Pensava que ja vendria nou, jo ja no tinc poca cosa que dir, és veritat que tenc un balanç darrere i important, un bagatge, que sí, com han dit, que, bueno, que intentaré col·laborar, sí, molt demanant. A veure, jo una cosa que tinc ben clara és desaparèixer. Ara, si tinc una telefonada de qualsevol d'ells, a part de que som amics, intentaré pues, col·laborar amb el que pugui, que crec que serà el mínim, però, bueno, intentaré. La possibilitat que tindré i de tot el dia et saludo.
Fem una petita aturada per a publicitat, però ara tornem començant amb Antoni Real, que li queden escassos 3-4 dies per deixar el càrrec de president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears. Fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Diumenge, l'U d'Eivissa cercarà la remuntada.
Los 90 minutos dan para muchas cosas. Toda ayuda pues es buena y sobre todo si es de nuestra gente, pues más. Vamos a dejarnos el alma en el empeño, en intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
Segueix amb Esports 3 en joc l'eliminatòria del play-off de descens a la segona divisió del futbol professional. En directe, a partir de les 7 de vora baixa, des de l'estadi de Can Mises, U d'Eivissa, Andorra, amb la narració de Raúl Medrano i els comentaris tècnics de Toni Torres. IB3 Ràdio, passió per l'esport.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Arribava un que se va amagrir molt en el moviment, jo ja era casada, i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells de xeixi, i nosaltres en selecció i això, molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt forts, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin diguent-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Recordin els nostres oients que avui estem dedicant aquesta entrevista sanitària a Vida Saludable a IB3 Ràdio en Antoni Real, que és el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears, que deixa el càrrec el pròxim dimarts després de 25 anys. Com ha canviat el farmacèutic en aquest quart de segle?
Hi ha hagut un canvi profund en el que és farmacèutic i també en una part important de la modalitat d'actuació que és l'oficina de farmàcia. A veure, avui en dia, des que vaig entrar ara, no per res, sinó perquè també la situació, la circumstància, no és que sigui només una cosa que no ho poguéssim aixecar a nosaltres, sinó el farmacèutic ha anat evolucionant per moltíssim, no? De fet, tant en les especialitzacions que tenim, que per suposat que sempre són importantíssimes i que sempre han tingut una representació molt important a dins de l'oficina de farmàcia, res a veure en quan vaig entrar. Sí que és vera que quan vaig entrar l'any 2000 teníem una situació econòmica molt més estable i fins i tot inclús molt millor que serà ara. Que passa que la farmàcia ha hagut d'anar evolucionant, sí que és vera que s'han perdut, o sigui, hi ha molta més precarietat, en aquest cas econòmica, però sí que hi ha una formació molt més importantíssima i un professional molt més complement en la societat. Una farmàcia molt més imbricada, molt més involucrada en el sistema, i això ho reconeix tant les administracions com la ciutadania. Per tant, amb això sí que és el que va ser molt orgullós de tenir aquests, molt format, un professional farmacèutic molt format, amb molt de ganes i amb moltes actuacions, diguéssim, dins cada modalitat, i això és el que realment me sento orgullós de tenir, i a part d'aquesta implicació i imbricació en tots els programes de salut pública, en servei professional, etcètera, etcètera. La formació del farmacèutic realment és avui en dia crec que molt poc a veure té que quan vaig entrar.
Jo recordo una frase vostra fa anys que se m'ha quedat gravada, que era: el farmacèutic és el primer sanitari en atendre el pacient, el primer. I se va demostrar en la pandèmia el gran pes del farmacèutic.
I no ho deien nosaltres, sinó que hi va haver moltíssims d'estudis de cases que feien, estadística, que feien valoracions, i se va demostrar que sí, que es feia en aquest cas, va donar, va ser la primera línia, era l'únic professional que se podria accedir en aquell moment sense cita prèvia, sí que amb una sèrie de requisits, de distàncies, també persones dins els habitacles, dins el que era la zona de dispensació, etcètera, però sí que se va demostrar, i si m'ho van reconèixer, ja dic, molt de gabinet d'estudis que va haver, i ho van publicar, però sí que era l'únic, i també històricament també hem estat el primer professional a on té accés l'usuari, inclús en moltíssim de pobles que el millor aquí tampoc és escàs, a Balears, que hi ha zones que sí, que si ben ets l'únic professional que pràcticament hi ha, a la península hi ha més de 5-6 mil farmàcies a on pràcticament hi ha només un professional tota la setmana, que és el farmacèutic, que té una visita de metge d'un dia a la setmana, d'un de matí, qualque infermera també, qualque baixa, però bueno, l'únic professional sanitari era el farmacèutic.
No vagis a pensar, Toni, que no tenim més sorpreses per tu. Han conegut com és Antoni de president, són 25 anys al capdavant del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears, però ara no presentaré a la següent persona que participa en el programa perquè volen que el nostre convidat ho endevini tot d'una. Li llançam directament la següent pregunta, a vos si reconeixeu. Com és Antoni Real com a apotecari a Alaró?
Hola, papà. Oh.
Home, ja s'ha de l'edat.
Avui hem de xerrar en nom de tots els teus fills. Per nosaltres sempre has estat un exemple a seguir, per tots els valors inculcats, no només cap a l'àmbit laboral, sinó damunt sa vida, de ser bones persones i sincers per intentar fer-ho el millor possible i ajudar sempre en el que ho necessiti. Aquests valors són els que t'han fet arribar on has arribat i que siguis tan estimat per tantes persones. Tot el que diguem quedaria curt perquè ets una persona amb un cor immens. Davant cada situació delicada sempre pensam com actuaria el guies papà, perquè sempre intentam seguir les teves passes. La paraula que mos ve en el cap és admiració. Admiració per tots els anys que dus volcat amb una feina que t'apassiona. Admiració per haver-nos inculcat la teva passió cap a la nostra professió. Admiració per una trajectòria impecable. Admiració per no haver fallat mai a ningú. No només són 25 anys com a president, són 31 anys d'Indescofit defensant la professió de farmacèutic i 33 anys sent pare de família. I la teva família no pot estar més orgullosa de tu.
Uau.
I que t'estimen molt.
Mariona Real, filla de Toni Real, que més cotitulada a la farmàcia Alaró, benvinguda a Vida Saludable, emotives i precioses paraules per ton pare.
Moltes gràcies.
Toni?
Home, són realment molt emotives, a veure, són... No m'esperava res de tot això. Ja venia aquí com una entrevista qualsevol, ni no esperava els anteriors, i molt manco la família. A veure, jo mateix la família he demanat disculpes perquè, pues, els fills, dones, etcètera, perquè he perdut, les he restat temps de dedicació quan ho he dedicat a altres...
En els farmacèutics.
En els farmacèutics, no? Per tant, hem de compensar. Home, estic molt content, molt orgullós de,
bueno,
com a pare.
Ara,
com a pare,
ara
sí.
Ja, te jubiles de la farmàcia, encara no, però seràs predir, entonces de disfrutar de tots els anys que te queden...
I Mariona, com és, com, anava a dir company de farmàcia, però no, perquè sou tots dos titulars, però com has tenit un pare de vora, com és ell com a farmacèutic? Supos que és un gran mestre per tu.
Pues és un gran mestre, efectivament, ho ha estat per tots tres, perquè els meus dos germans grans també, i també hem estat fent feina amb ell, mos ha ensenyat tot el millor que ha pogut, i aquí a Alaró és que tothom el té a un pedestal. És increïble, la gent és com un déu aquí.
Uau.
Bueno, no sé si tant, ja és bé, el que m'he intentat implicar més en la part humana, com també deia Mariona, que aquest any també serà històric, mític per nosaltres, perquè també serem, ells seran tios, jo seré predir, i ja dic, és un altre fet afegit en aquesta...
Una etapa més, que coincideix amb més temps disponible per net que vengui en camí.
Més temps disponible per net, per tot, per la família, per fi, per la dona, i intentar... Jo que m'ha agradat sempre és tractar amb les persones, clar, jo he tractat ara molt d'anys amb les farmacèutics, però jo dins el poble he disfrutat de tractar amb les persones. Però perquè una, sempre amb una relació distendida, amb una relació sempre intentar sana, de fer dues bromes, però bueno, sempre amb bona voluntat, i intentar ajudar, intentar ajudar. Jo el que és la part humana és el que més me gratifica.
Mariona Real, gràcies per participar a Vida Saludable, per conversar i opinar sobre ton pare, cotitular amb ell a l'oficina de farmàcia de Alaró. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mariona, per aquestes paraules. Jo havia xerrat avui en dematí i no sabia res de tot.
Fins una altra. Toni, darrera pregunta, que ens queda un minut de programa. El seu mandat s'ha decidit o s'ha destacat vostè per tenir bona relació amb l'administració, amb la cooperativa i també amb una fita important, amb la universitat. Se'n va amb un grau de farmàcia, que jo crec que era una reivindicació històrica, no?
Un grau de farmàcia i esperant que la creació de la facultat de farmàcia, que també és un compromís que teníem amb la, bueno, ara el rector, prendre possessió el dia 12, però teníem un compromís...
Ah, triar un degà.
bueno, per supost, haurà de triar un decant, nosaltres amb això ja no podem i no volem ni podem influir, però sí que o sigui, el concepte de tenir aquesta facultat era molt important per nosaltres.
Toni Real, enhorabona per aquesta feina feta 25 anys i segur que ara disposarà de molt de temps per fer de pedir. Gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies i moltes gràcies per aquesta entrevista que ha estat totalment atípica i diferent de les que he tingut, no, realment molt emotiva per jo. Moltes gràcies.
La que mereixia. Bon cap de setmana als oients de Vida Saludable. Tornem dissabte que ve, gràcies. Ens anem, evidentment, en farmàcia de Guàrdia de Música.
Son las